Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Quatre i un minut de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Arrenquen el temps de descompte, el temps de la informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 21 d'octubre de 2013. I un cap de setmana que ens deixa dues realitats així d'entrada per tenir-les molt en compte i ben presents. La primera, la del juvenil de la Blanca Subur, que ahir superava per 3-2 al Centre d'Esports Sabadell el Nou Pins Vents, aconseguint així la cinquena victòria consecutiva i un liderat inqüestionable. I l'altre, el cop d'autoritat del Club Patí Sitges a la pista del Monjos. El Club Patí Monjos, teòricament, ha de ser un dels rivals en la lluita per l'ascens a la primera catalana. Victòria dels sitgetans per 3-5, 4-4 i líders una setmana més. Què més? En matèria futbolística, avui els parlarem i destacarem l'empat a un dels Sitges dissabte passat aquí a Aiguadols amb el Vegas, com no també farem crònica del base Vilanova 0, Sobrense 2, que també es va jugar amb el passat dissabte a l'Alumnes Obrers de Vilanova, i també, com no, la primera victòria a la Lliga del Sobrense B, el conjunt de Manolo Cantos, que es va imposar per 1-4 a Olesa de Bones Valls. I en matèria de bàsquet, a la primera catalana, el bàsquet de Sitges va perdre a Esparreguera, ho va fer per un resultat curtet, pocs punts, 61-56, un partit que, atenció, a manca de 10 minuts, dominava per 10 punts, 43-53. Al final, com els dèiem, derrota per aquests 5 punts i 3 victòries i 3 derrotes a la Lliga. Comencem. I gairebé 6 minuts de la tarda, engeguem el temps de descompte en aquest dilluns 21 d'octubre de 2013 amb la sintonia de Ràdio Maricel. Els estarem acompanyant tot fent en resum del cap de setmana esportiu fins les 5. Vinga, doncs, com diu aquell, sin prisa però sin pausa, comencem ja a repassar els primers resultats futbolístics en matèria de futbol base. Anem cap a la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha una realitat, com deia jo ara fa uns momentets, que és la del juvenil A. Ahir, un nou pas al front, com es diu en aquests casos, després de la gran victòria 3-2, va guanyar l'equip del David Porres al Centre d'Esports a Sabadell, un partit competidíssim, un partit que la primera part acabava amb empat a 2, i un gol al 51 de John Vaquero, doncs, va propiciar amb aquesta victòria. Bé, una més, la cinquena consecutiva, senyor.
Vosaltres ho veu veure?
Sí, sí.
S'ha començat que l'àrbitre ha donat un gol en claríssim fora de joc, 0-1, han entrat una mica de nervis, però al final s'ha pogut controlar el partit i mira, guanyar.
Una victòria,
sí, sí. Més lluny del segon.
Sí, són 5 punts, recordem que ara la Blanca, la Blanca lidera la classificació amb 15 punts, el segon és el Marianao, té 10 punts, i el tercer, que és el Manresa, té 9 punts, per tant, poc a poc es va eixamplant, aquest coixí que la Blanca, doncs, espera poder mantenir.
Que es quedin aquí.
Ui tant. Doncs destaquem, com no, aquesta victòria, una més, la cinquena consecutiva del juvenil A. La resta de resultats, Albert?
Bueno, el juvenil B, Ramon Sicar 0, Blanca Subur 2. Bon partit del B, guanyant tranquil·lament. Cadet A, Blanca 4, Cubelles 0. Gran partit dels nanos, que van borrar el Cubelles del camp. Cadet B, Sant Mauro 2, Blanca Subur 3. Partidars dels nanos, al camp d'una. La força no els ha begut per la victòria. Infantil A, Castelldefels 2, Blanca 2. Empat que sap a poc, ja que la Blanca va portar el pes del partit. No va entrar. Les moltes ocasions que va haver no van entrar. Infantil B, Blanca Subur 1, canvi de l'edat 6. Aquí sí que ha valgut la força física donar. Infantil C, base espirall 4, Blanca 2. A pesar de jugar bé, no han pogut amb el físic local. Alevina, Masquefa 2, Blanca 3. bona estocada de l'A, que jugant molt bé, va guanyar amb Esquefa. A la 20B, Escola Futbol Gavà 2, Blanca 0. Amb més físic ens van dominar. A la 20C, Blanca 2, Piera 3. Partit molt entrebancat per les moltes bones ocasions perdudes. A la 20D, Blanca 4, Franciscans de Sabadell 6. La potència d'una ens va derrotar. A la 20E, Blanca Subur 2, Montagut 1. Davant una, la Blanca va demostrar que no té por de res. Benjamina, Igualada 2, Blanca 1. La Blanca ha perdut un partit que tenia que haver guanyat. Han jugat molt malament. Benjamín B, Vilanova 1, Blanca 4. Molt bon partit de la Blanca guanyant a un difícil camp. Benjamín C, Blanca Subur 6, Castellví de la Marca 2. Contra una va ser millor la Blanca. Benjamín D, Blanca 7, Delta Parat 4. Gran final de partit de la Blanca, que després d'estar molt encallat ha sabut guanyar bé. Per últim, vull recordar que el divendres farem la presentació a tots els equips de la Blanca. Ahir es van jugar partits de seleccions, com és normal. I esperarem a divendres a veure què passa.
Perfecte, doncs divendres al Nou Pins Vents a partir de les 6 de la tarda, aquest acte ja oficial de presentació dels equips de la Blanca Subur per la temporada 2013-2014. I amb això acabem. Albert, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Quatre i deu minuts de la tarda. Continuem repassant més resultats del cap de setmana. Parlem ara de futbol femení, bàsicament per comentar-los que amb el Sobrense Sènior, el primer equip femení, va sumar un punt en la seva visita al camp del Sant Cugat Esport. Un gol que va arribar en el descompte i que va permetre aquest empat a un, com dèiem, al camp del Sant Cugat. Les noies del Subu, que són hores d'ara dotzenes a la classificació, havent sumat quatre punts. Proper partit, aquest proper diumenge, al municipal d'Aiguadols davant el Riudoms. I un altre marcador, en aquest cas advers el que va patir el conjunt Benjamí Aleví, que va perdre per 6-1 al camp del Club de Futbol Igualada. Resultats també fantàstics del món del rugby. Comencem destacant que en el Campionat d'Espanya de la Primera Nacional Espanyola, el Rugby Club Sitges es va fer amb una treballada victòria al camp del Poble Nou. Ahir diumenge va guanyar per 13-21. Això confirma el bon inici del conjunt sitgetà, que lidera la classificació amb 9 punts. Proper partit, el que jugaran aquest cap de setmana a Santa Bàrbara amb el GEC de Girona. I també un molt bon resultat el que va aconseguir el conjunt cadet, el conjunt sub-18, en derrotar per 53-17 el Químic Rugby Club. Proper partit que jugaran els sitgetans serà en el camp del Club Rugby Sant Cugat. Recordar també, ja que parlem de rugby, que l'equip femení jugarà amb el seu segon partit de lliga en el camp del Poble Nou. Aquest darrer cap de setmana ha tingut jornada de descans. I una molt bona notícia també del món del rugby per dir que el jugador del Rugby Club Sitges, Nick Mirhashem, ha estat cridat per formar part de la selecció espanyola sub-18 de cara a la fase de classificació del Campionat d'Europa de rugby sub-18, que es disputarà a Portugal, concretament del 25 d'octubre al 3 de novembre. I una setmana més tenim també molt bones notícies que ens arriben del patinatge artístic de Sitges, perquè aquest passat dissabte, 19 d'octubre, a la localitat de Sant Iscle de Vallalta, es va disputar amb el trofeu promoció de la Federació Catalana, on varen participar els més petits de tots els clubs. El patinatge artístic de Sitges va aconseguir una meritòria medalla de bronze en assolir la tercera posició a càrrec de la patinadora Clàudia Recuenco, que només té 5 anys en la categoria de promoció mini. Per tant, moltíssimes felicitats per la Clàudia Recuenco, després d'aconseguir, com dèiem, aquesta tercera posició, la medalla de bronze en el trofeu promoció de la Federació Catalana de Patinatge. 4 i 13 cobert ja en aquest primer bloc de resultats i marcadors. Ens endinsem ja de nou en el món del futbol. Hem de repassar com ha anat la setena jornada al grup tercer de la segona catalana. Els resultats han estat la Múnia 1, Sant Esteve Sarrovires 2, Olímpic en Fatjó 4, Sant Joan d'Espí 0, Penya Unió Màlaga 1, Espluguenc 3, Júnior 4, Sant Cugat Esport 4, Unificació Bellvitge 1, Cubelles 2, Sitges 1, Vegas 1, Joventut Prat 0, Joventut 25 de Setembre 3, Can Vidalet 3, Sant Ildefons 0 i Gornal 3, Moja 1. El Sant Ildefons, després de perdre, perd també el liderat a mans de la Júnior. 16 punts té el conjunt de Sant Cugat, els mateixos que el Sant Ildefons. Tercer, l'Espluguenc, amb 15. 15 punts també per Unificació Bellvitge, tot i perdre el seu partit davant el Cubelles. El Gornal ocupa la cinquena plaça amb 13 punts, els mateixos que el Can Vidalet i el Joventut 25 de Setembre. En vuitena posició trobem l'Olímpic Can Fatjó amb 11, 10 punts pel Sitges, que ocupa el novè lloc, 10 punts també per a Sant Cugat Esport, 7 punts per Penya Unió Màlaga, Vegas, Sant Esteve Sarrovires i Cubelles, que dona un salt important a la classificació. I a la part baixa trobem el Sant Joan d'Espí amb 5 punts, 5 punts també per a Moja, penúltim el Joventut Prat amb 3 punts i la Múnia una setmana més, Cué amb un sol punt. És un quart de 5 de la tarda, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què podríem destacar d'aquesta setena jornada? Alguns resultats que així d'entrada ens criden l'atenció. Per exemple, la victòria del Cubelles 1-2 al camp de la Unificació Bellvitge, un equip que havia començat molt bé el campionat.
Sí,
un Cubelles que sembla que el Sitges li va donar l'espirineta, eh?
Sí.
El va revifar.
Jo ja no diria el Sitges, sinó diria inclús
l'empat de...
la directiva. Ah. És qüestió de si hagués fotut fora més aviat a l'entrenador o replançar-lo. De fet, no lo fotia fora, lo canviava.
Sí, sí.
Era un canvi de cromos. Doncs si l'haguessin fet abans, doncs segur que haguessin guanyat més partits. És curiós, la plantilla va estar sempre amb el seu entrenador, li va donar tota la confiança i des d'aquell dia, que ja havia empatat al camp de l'Olímpic en Fasió, des d'aquella setmana doncs, va el Sitges perd i ara doncs, guanya el que fins aleshores era el segon,
sí, sí.
Que és la Unificació Bellvitge.
La Unificació Bellvitge, doncs, que encaixa d'aquesta manera la seva segona derrota en el campionat. Altres resultats, Toni, que ens poden cridar més o menys l'atenció, per exemple, l'empat a 4 entre el Júnior i el Sant Cugat, partit de molts gols, no és un resultat aquest massa habitual. Per exemple, també el 4-0 que li fa l'Olímpic en Fatjó al Sant Joan d'Espí, o, per exemple, que el Joventut Prat no aixeca el cap. El 25 de setembre l'altre Joventut li va fer un 0-3. El Joventut Prat, que es queda aquí penúltim des de fa ja unes quantes setmanes.
Sí, sí, sí. Sempre comença malament, eh? Després, doncs, d'alguna manera...
És que és curiós, no ha guanyat cap partit el Joventut Prat. Els tres punts que té són de
tres empats. Sí, sí, no, sempre comença així. El que passa que aquest any està durant més i això comença a complicar-se per ells, no? I bé, perd davant d'un equip que és el proper rival dels Sitges. El Sitges té que anar al camp del 25 de setembre.
Sí, senyor.
Doncs un rival que doncs, no està fent mal campionat i un rival a tenir molt en compte. També me quedo amb aquest líder, el Júnior, doncs jugarà amb el Cubelles aquesta setmana, i un Cubelles que ha anat de menys a més, perquè porta en 3 setmanes 7 punts.
Sí, senyor.
I doncs jugaran diumenge perquè faran la presentació de tots els equips de la base i han aprofitat de que el dissabte juga Barça-Madrid.
Sí, sí, el Barça-Madrid que
ho fa canviar tot.
Si no ho saben, es juga dissabte a les 6, suposo que ho deuen saber ja. Doncs ja ho saps, Jordi. Ho paralitza gairebé tot, Ho paralitza gairebé tot i ha obligat sobretot a molts clubs a bellugar horaris.
I fins i tot l'hoquei,
Sí, sí,
perquè el Club Patí Sitges juga el divendres a la
divendres
nit.
Al final?
Sí, sí, divendres a la nit, divendres a 9:45.
Val. Imagina't. En fi, bé, doncs el que dèiem, repassant aquesta segona catalana, també destaquem, com no, Toni, l'empat a un dels Sitges, dissabte a Aiguadols amb el Vegas.
Sí, sí, sí.
Potser un... dels tres partits que el Sitges ha jugat aquesta temporada aquí a casa, el pitjor, dissabte.
Sí, el Sitges té que...
De per fet... dir alguna cosa, eh? Vull dir, tampoc és allò que dir pitjor, millor, però dels tres, amb el que menys ens quedem...
És amb aquest.
És amb aquest, de dissabte passat.
Sí, sí. Bé, una primera part acceptable dels Sitges. Jo diria fins i tot que la primera part del Sitges va tenir opcions.
De fet, el Sitges comença gairebé amb tres accions consecutives en matèria atacant de Sergio Giménez, que no van ser gol de miracle. El Vegas també van tenir alguna, però... Bé, aprofitant també l'excel·lent moment del Roger Cabezas, el marcador es va mantenir 0-0 fins al minut 37 quan Sergio Moreno establia l'1-0, però era allò que la sensació de que el Sitges a poc a poc, no sé, s'anava com descomposant, va debutar Quique Aranda,
sí.
Va fer de titular, va jugar tot el partit, la seva millor marció la vam poder veure sobretot a la primera,
la segona part.
Es va desfondrar una miqueta també.
Clar, això és la falta també de rodatge, no tenia els minuts que tindrà aquí en els Sitges, i doncs clar, això el jugador va notar, també era el seu debut en la segona catalana, sí. Amb l'equip, el retorn amb l'equip, això comporta molts nervis, però jo me vaig quedar en dos o tres apunts importants del Quique, doncs aquella passada a l'espai al Sergio Giménez, doncs Sergio Giménez amb el Quique allà segur que tindrà moltes assistències i per velocitat pot fer molt de mal, no? Me quedo amb això, el que passa que també me quedo amb les pèrdues de pilota del Sitges.
Massa, sí, sí.
Es perd moltes pilotes.
Hi ha una fase de la primera part que l'equip perd pilotes
i a puestos sí, sí, allòs, delicats. Molt delicats, jocs que pràcticament generen un contraatac i mig gol, no? I això és el que per mi, sobretot a la primera part, vaig veure d'aquests Sitges que va perdre moltes pilotes i això que fa molt de mal.
I en algunes fases del partit, de fet ho destaca el Jordi, no? A la conversa que mantenim després amb ell, que l'equip es descomposa, no? Una miqueta com si perdés la situació al camp i volgués fer coses que no toquen fer. Amb aquest 1-0 s'arribava a la fi dels primers 45 minuts i a la segona part, bé, el Sitges potser va anar a menys, no? Amb aquestes situacions de pèrdues de pilota, de separació de línies, en fi, un Sitges que no va oferir ni de bon tros la seva millor versió i això va propiciar que el 78 Vázquez del Vegas aconseguís el gol de l'empat. Tot i així, recordem alguna clara ocasió ja a la recta final del partit, una molt clara que va tenir el Guille, faltant molt poquet, que va tenir les seves botes, una ocasió claríssima per desfer l'empat i aconseguir la victòria. No va ser possible i al final aquest empat a un que, deia el Jordi, ara ho escoltaran, aquest punt pot ser bo en tant en quant som capaços de guanyar la setmana que ve al camp de la Joventut 25 de setembre. Escoltem, per tant, el que ens deia el míster del Sitges després d'aquest empat a un.
Bueno, potser hem d'esperar la setmana que ve, no? Aviam si aconseguim els 3 punts al camp del Joventut 25 de setembre i veurem si és bo o no és bo i com serà llarg aquest punt, no? En principi jo crec que el partit avui hem començat amb moltes ganes, amb moltes ocasions de gol, ens ha costat marcar el primer, després a la primera part ja hem tingut un lapsus de 5-10 minuts que ens hem perdut moltes pilotes, hem intentat compensar-ho amb algun canvi de posició al camp que ha anat bé, però bueno, després a la segona part ens han apretat, també han tingut alguna ocasió, però bueno, el Roger ha estat molt bé i nosaltres també hem tingut per fer el segon i fins i tot quan ens han marcat l'1-1 hem tingut per fer el 2-1, però bueno, la lectura és que s'han perdut 2 punts. Avui jo crec que amb unes dimensions de camp una miqueta més grans l'equip hagués fet molta més mal i bueno, haurem d'esperar a veure què passa la setmana que ve, però bueno, tornem a dir que no ha sigut per actitud, perquè l'actitud dels jugadors ha sigut bona, sinó ha sigut més aviat per moments de descompensació de línies i pèrdues de pilota innecessàries i una miqueta de nerviosisme al final ja quan ens han empatat, però bé, és un punt.
No sé si tens la mateixa sensació. L'altre dia a Cubelles parlàvem d'una primera part en què l'equip va estar més o menys bé arribant, va faltar el gol, la segona fluixeta, i avui també una miqueta el partit en els termes més o menys iguals.
Sí, una primera part amb molt bona arrencada, amb bones ocasions del Sergio, que n'ha tingut diverses. Ens ha costat marcar, ja et dic, el primer, però bueno, sí, potser haurem de veure què passa amb aquestes segones parts, no? Hi ha una miqueta de baixón.
Potser no? Un tema físic? No sé, pregunto.
Jo, és que, bueno, físicament aquesta setmana m'hem apretat i també els resultats no arriben amb una setmana vista, no? Potser la setmana que ve ja estem més frescos, les càmeres estaran més i a part és que fa molta calor, no serveix d'excusa perquè fa calor pels dos equips, però bueno, l'equip que sempre porta el pes del joc i que juga amb més intensitat i té més dinamisme amb accions d'atac, pues li costa un pèl més a les segones parts, és cert, però bueno, això estem per estudiar-ho i si s'ha de fer un apretón físic, pues es fa, però bueno, també creixem d'altres coses, que agafi confiança al Jaume Jordi, que hi hagi accions d'aproximació, que el Quique ja es vagi coneguent amb els jugadors que comparteixen vestidor amb ell, però bé, jo tinc il·lusió, la mateixa il·lusió que tenien quan m'havien guanyat el primer partit a Sant Esteve, jo la mantinc, vull dir, hi ha 24 jugadors amb molta il·lusió i jo crec que farem una bona campanya, tot i que aquests dos últims resultats no del tot positius, l'equip està molt ben fet i la plantilla és molt bona.
D'entrada avui, Jordi, has apostat, parlo a mig del camp, per dos homes una miqueta d'un tall bastant similar, no?, com el Jaume Jordi i el Sergio Moreno.
Sí, bueno, al principi la intenció era que el Quique i el Jaume Jordi s'ajuntessin amb doble pivot, a l'over una mica per banda dreta, en Sergio Moreno per davant i a l'esquerra el Sergito, no?, perquè ell juga més còmode a l'esquerra. Hem vist que no funcionava molt bé, que el Jaume Jordi estava una mica més, avui més espès amb la pilota als peus. Hem fet el canvi del Jaume Jordi per davant del Quique i a l'over, de fet ha funcionat força bé, la passada del gol ha sigut sensacional de l'over. I bé, sí, la segona part jo crec que una mica ens fiquem nerviosos per voler sentenciar, som un equip jove i tenim presses quan no sabem parar el partit. I bé, bueno, jo crec que la lectura que hem de fer és que l'equip ens donarà moltes alegries. Avui hi ha hagut jugades interessants, amb moltes parets, amb molta intensitat, però bé, hem de polir aquests errors que estem cometent en mig del camp, que ens trenquem molt, ens dividim en dues línies, i llavors quan el resultat està en contra, veig que hi ha una miqueta de ruptura entre línies. Això ho hem de solucionar perquè si no són correcalles que a vegades poden sortir molt malament.
I avui hem vist el Gonza en una posició que no és gens habitual.
No, avui teníem la baixa del Patrick, que es va fer mal ahir a l'entreno, teníem la baixa del Dragos des de Cubelles, hem tingut que suplir-ho, el Gonza ho ha fet molt bé, la veritat és que ha jugat molt bé a la seva posició, ja sabem que potser no és tan defensiu, que li agrada més jugar amb atac, però bé, per la seva banda, no, excepte una jugada al final, no hi ha hagut molt perill. I ha estat sensacional, no? Bueno, com han estat tots, i la incorporació del Quique a moments també ha donat molta vistositat al joc. Esperem que ja el Quico i l'Over, el Jaume Jordi, el Sergio Moreno es comencin a trobar. Jo crec que les tardes d'Aiguadols poden ser, no sé si guanyarem o perdrem, però poden ser divertides.
I un partit més, Roger.
Bueno, jo l'he comparat
una mica. Està en un estat de forma excepcional.
He comparat una mica amb el moment aquell del Casillas, no? De que em tocava una i fotia la parada de l'any, no? És que cada partit, la primera vegada...
És que cada partit, Jordi.
Ha fotut una parada sota pals al primer remat d'ells, després a la segona part ha pogut parar totes i el gol no ha pogut perquè era massa... Era un 1 contra 1 i era molt clar, però bueno, ha estat impressionant i no només el que para, sinó el que transmet dins del vestidor, no? Que és un jugador que aporta optimisme, aporta molt companyerisme i molta també és molt, molt intel·ligent tàcticament, vull dir que instrueix molt els jugadors des de dins del camp i se l'estima molt, que això també és important, no només és la forma que estigui.
Ha debutat el Quique Aranda, un jugador que ha de ser important. Com l'has vist? Ha començat bastant bé, bastant fogós, potser a l'últim moment doncs s'ha apagat una miqueta.
Bueno, perquè és que ja no intervenia tant amb el joc, perquè hem començat a bombar pilotes des de defensa buscant el Sergito directament. Hem de pensar que el Sergito no és una màquina, sinó que és humà i no totes les pilotes li podem donar a ell. Tenim que trobar les incorporacions de l'Òscar, les que ens ofereix l'Over, en Cur, el Quique, que es vingui una mica més enrere. Però bueno, són correccions tàctiques que a mesura vagin transcorrent els partits i la temporada... Jo crec que anirem fent Boroni contra Nueva. Després també tenim els jugadors defensius que fan una feina brutal com el Carrasco, com el Víctor, l'Héctor, que bueno, última hora ja ha tret el Carrasco perquè ja buscàvem, amb el Gorka buscàvem l'aventura, amb l'Over ja l'hem despenjat més enrere. Però bé, jo crec que el Quique ens donarà molt bones sensacions, ens donarà bon joc i el que té que recuperar ahir és la moral, no? Jo no sé exactament els motius que tenia per venir a jugar o a marxar del Vilanova. Jo estic encantat de que hagi vingut i hagi decidit venir ell al Sitges, que veu que es treballa bé i per la comarca es parla bé, no? Això és el que ens ha d'omplir d'orgull.
4 i 28 minuts de la tarda, per tant en falten dos per arribar a 4:45. La valoració que feia Jordi Serra després de l'empat a 1 del passat dissabte aquí a Aiguadolça amb el Vegas, Toni, i bé, una miqueta l'esperança que té el míster és que a poc els lesionats també es vagin recuperant i que bé, l'equip es vagi fent a la categoria.
Sí, 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 estic d'acord. A veure, el que passa que jo estava analitzant una miqueta per sobre, tenim un Néctor al mig del camp, va treure molts jugones i sempre falta un jugador de contenció.
Sí, l'aposta dissabte li preguntava més per dos jugadors d'un perfil molt similar com el Jaume Jordi i el Sergio Moreno, però bé, és una aposta, en qualsevol cas és...
I sobre tenies el Quique allà també, tenint a l'Héctor, no? David Carrasco és un jugador més defensiu, sempre el Jordi, quan lo canvia més al mig del camp. Estic d'acord que al mig del camp és un jugador que aporta molt, però aporta molt en defensa. I després, el que m'he quedat jo de l'Over és que juga massa atrasat. L'Over és un jugador que tindria que jugar més adelantat, perquè a l'Over li fa falta arribada. És un jugador que té molta qualitat, però li fa falta una mica més d'arribada, perquè tant el Sergio, que va buscar les pilotes al mig del camp, com el Viñola, que el vaig veure moltes vegades anar fins al mig del camp, no l'arriben pilotes en condicions i fa falta això, que sobretot la línia de davant es mogui bastant, però a davant, no cap a darrere.
En fi, doncs, algunes de les qüestions tàctiques de l'equip que s'hauran d'anar polint a mesura que vagin avançant les jornades, i la propera cita, ja ho saben, és diumenge que ve, a partir de les 12 del migdia al camp del Joventut, 25 de setembre. Deixem la segona catalana, repassem ara els resultats també de la setena jornada, però en aquest cas a la grup número 12. Resultats que han estat els següents: Sant Cugat Sesgarrigues 0, Sant Pere Molanta 5, Base Espirall 1, Sant Sadurní Atlètic 1, Base Vilanova 0, Sobrense 2, Fundació Atlètic Vilafranca 3, Penya Jove 1, La Roqueta 5, Riu de Villes 1, Capellades 0, Òdena 4, La Granada 2, Quintinenc 1, Olivella 8, Montserrat Igualada 0 i Carme 1, Ribes 3. L'Òdena mana la classificació, líder en solitari amb 19 punts, 17 per les Roquetes, 15 per Sant Pere Molanta, 15 punts també per al Club Deportiu Ribes, 14 per al Sobrense, que és cinquè a la classificació, mateixos punts que Olivella, 11 per la Granada, 10 per a Fundació Leti Vilafranca, 9 per Sant Cugat Sesgarrigues, 8 per Base Vilanova, mateixos punts que el Carme, 7 per Riu de Villes, 6 punts per Montserrat, Igualada i Capellades. I a la part baixa hi trobem la Penya Jove amb 5 punts, 5 punts també per Base Espirall, 3 Sant Sadurní Atlètic i encara sense puntuar i QE, Quintinenc. Bona victòria, per tant, del Sobrense, que s'enfrontava dissabte passat a l'Alumnes Obrers de Vilanova, al Base Vilanova, Toni, i al final victòria per 0-2, un pas més al front que fa aquest Sobrense.
Sí, sí, un pas més al front, a més un Sobrense que va causar una molt bona sensació, sobretot a la primera i segona part. Jo diria que la primera part fins i tot va tenir ocasions per acabar la primera part amb un 0-3, un 0-4, perquè va tenir opcions. Sí que potser la jugada amb menys perill, perquè va ser una falta que va treure Albert Huete, doncs en una errada tant del porter com la defensa, ells tan sols se van marcar el gol, doncs va arribar aquest gol, però és que el Sobrense va tenir dos o tres ocasions claríssimes en aquesta primera part. La segona, doncs vam veure on va ser Vilanova més endollat, Tete va crear el seu perill, fins i tot el vam veure una miqueta a vegada, doncs esperant la pilota quan ell té molta velocitat, el Tete, però és un jugador que aporta molt per al Base Vilanova, va tenir la seva sort, però al final Àlex Pérez marcava el 0-2 i feia justícia, doncs, a un partit molt pràctic del Sobrense, ben jugat, sabent en tot moment els espais i movent molt bé les seves fitxes. La llàstima va ser la lesió del defensor
Alberto Colomé
en pràcticament
un trau aquí sota l'ull, no?
Sí,
a l'inici del pòmul.
Sí, a l'inici del... va ser en un corna, una pilota penjada de corna, ell anava a rematar i un defensor dichoso del Vilanova, doncs el que passa que allà amb el colze i això, doncs le va donar
els dichosos colzes,
le va donar, i doncs el jugador va tenir que deixar el terreny de joc, va sortir marra uger per ell, però en línia general a mi me va agradar, m'està agradant bastant el Sobrense, perquè ve que un Sobrense molt compacte, ve que un Sobrense doncs que està fent la feina molt bé, que desgasta molt bé als rivals, i això fa doncs que aconsegueixi 3 punts més al camp d'un difícil rival, va ser Vilanova, i en un camp molt gran i complicat, i al final ho va aconseguir.
Partit que va tenir una miqueta de tot, com apuntava Toni, la lesió d'Alberto, també aquesta situació de confusió de l'àrbitre, que en un moment doncs expulsa Raúl Limón, però bé, el Raúl resulta que no tenia una targeta, per tant, ho destaca el Josu, ara ho escoltaran, que fins i tot els jugadors de la base Vilanova li van dir no, que t'has equivocat, que aquest jugador no tenia targe, això, doncs, bé, aquelles coses que passen de quan en quan, no?
Sí, n'hi havia una mica de tot, n'hi havia jugadors que estaven d'acord amb això, no? Que el Limón tan sol havia vist una targeta, de fet, és la realitat, Limón, la primera que l'ensenya és la primera que tenia, el que passa que, doncs, es confon i en vez d'apuntar-li a l'Edgar, que era el número 8, s'apunta al número 10, que és el Limón, no? Què passa? Doncs que, clar, l'ensenya la targeta i l'ensenya la vermella, clar, Limón reacciona dient que ell tan sol tenia una, com no podia expulsar, no? I a partir d'aquí, doncs, ja el partit va estar pràcticament 10 minuts d'entrenadors sortint, jugadors, n'hi havia jugadors del base Vilanova, sobretot el Tete Guisbas, que fa una miqueta, no estava d'acord que rectifiqués l'àrbitre, i al final, doncs, gràcies al delegat del base Vilanova, gràcies a l'entrenador del base Vilanova, doncs entre tots van fer que l'àrbitre rectifiqués, deixés el Limón al terreny de joc i continués el partit, un partit que se va allargar gairebé 13 minuts.
Molt bé, doncs al final aquesta victòria 0-2 del Sobrense, un Sobrense que es consolida en aquesta zona noble de classificació, i bé, la valoració que feia el míster Jesús Julián era aquesta.
Sí, bueno, primer de tot agrair al base Vilanova perquè qualsevol equip no fa el que han fet ells, que és dir-li a l'àrbit que s'havia equivocat i havia sigut el 8, no el 10. Primer de tot agrair-s'hi a ells la seva actitud. I bueno, sí, el de l'Alberto és un cop de mala sort, però clar, et quedes sense un dels centrals titulars, bueno, titulars, teòricament titulars, que està jugant bé, que està dintre de l'equip molt bé, i bueno, has de fer un canvi a la defensa que no som molt partidari de fer masses canvis a la defensa. Bueno, a partir d'aquí crec que bueno, hem jugat un partit bastant correcte, val? Davant un bon equip que ha tingut les seves, però bueno, nosaltres també la primera part hem tingut 4 o 5 ocasions de gol entrant per banda dreta, sobretot, i finalitzant amb banda esquerra, que no ens ha pogut materialitzar. I bueno, dos jugades d'estratègia, doncs quan ens ha fet guanyar els 3 punts, bueno, els hem de donar per bo i intentar que no, els errors que hem comès, doncs no, que no tornin a passar.
Un Sobrens en bona línia,
Bueno, sí, aviam, a mi ara el que m'interessa és que l'equip continuï en aquesta línia de treball, d'il·lusió, sobretot d'il·lusió, que bueno, les coses no surten bé, surten pel cor de l'equip, de tirar cap endavant i vinga i podem. I bueno, ara ens estan sortint les coses de cara, per sort, ja vindran, suposo que vindran dies més fluixets i allà pues, ja ens empenedirem. Ara, per sort, pues, mira, tindrem un diumenge tranquil, entre cometes, i podem plantejar el següent partit amb una setmana sencera i aviam si continuem recuperant gent.
A partir se li posava bé al Sobrens, a menys 7, amb aquest gol de Huete. El que passa que doncs, no ha sigut fàcil el partit, tot i que ha tingut ocasió, perquè doncs, el base Vilanova no ha deixat espai, ha treballat molt de cap, és un equip que ha lluitat,
No, bueno, és que el base Vilanova és un bon equip i òbviament pues, juga a casa, coneix el seu terreny de joc. Nosaltres sí que ser un camp gran té beneficis per nosaltres, però també té alguna petita complicació perquè no estem acostumats a defensar amb tant espai i bueno, de fet les dues primeres jugades en contra que hem patit han sigut dues jugades d'estratègia d'ells, una que fa una falta al Minga a la banda de les banquetes i una altra falta que xuta el Tete al final de la primera part, que bueno, que són les ocasions que han tingut a la primera part, i la segona part una miqueta en la mateixa línia. Les nostres errades en algun marcatge, alguna falta que no hem de fer, pues els hi podíem fer a ells entrar al partit. Bueno, per sort no no els hem fet entrar i bueno, continuar treballant.
El Didi avui, el Didac, jo sempre dic el Didi, el Didac, avui ha tingut dos o tres ocasions, avui no ha estat tan acertat, eh?
Bueno, avui no ha estat encertat de cara a porta, però clar, el treball que ha fet és que és impagable. O sigui, el xaval ha lluitat, ha donat espais, ha obert a banda, fins i tot el que dius tu, ha tingut alguna ocasió, avui no l'ha fet. Bueno, no li podem dir res, jo crec que el xaval ha tingut una actitud molt bona i està en una línia de treball molt, molt, molt bona. Jo estic molt content amb el, ara mateix amb el seu rendiment i cap pega del seu partit.
Defensivament aquest equip, doncs molt bé, perquè encaixeu molt poc gols, eh?
Sí, aviam, ja sabem que és una categoria que et penalitza molt un gol en contra i òbviament, pues, si estàs fora darrere, tu sempre tens ocasions de gol i és complicat que el Sobrense, no dic que sigui impossible, òbviament, però és complicat que el Sobrense no tingui ocasions de gol i alguna acabi entrant o per almenys ens apropem a gol. Llavors, clar, sabem que si darrere estem forts, ostres, davant, pues, tenim gent per acabar els partits.
Molt bé, Josu, doncs a seguir treballant. El proper rival és que m'he quedat...
L'Espirall.
L'Espirall és un equip... El Municipal ja ha trobat menys espai, però bé, l'equip està força bé, no?
Sí, aviam, òbviament no serà un partit fàcil tampoc, serà un equip que vol venir, que vindrà a intentar plantejar un partit aguerrit, suposo que sortint a les contres i aprofitar l'estratègia, que segur que tenen bones virtuts en l'estratègia. Però bueno, a partir d'aquí ja et dic, Toni, intentar passar un bon cap de setmana, recuperar l'Alberto, recuperar el Cano, recuperar la Una, el Joey que recuperi bé, el Didi que recuperi bé i el Brunat, que és una miqueta el que li queda més, pues que continuï recuperant-se. I si ho fem, pues tindrem possibilitats d'intentar competir cada partit per treure la victòria.
Quan t'estava fent aquesta pregunta m'estava recordant quina llàstima el partit de l'Olivella, eh?
Sí, bueno, el partit de l'Olivella... La mala sort que vam tenir és que es va morir en el minut 20. I clar, quan surts els primers 20 minuts i clar, et fan un 0-3, és molt complicat que l'equip pugui donar la volta. Malgrat tot això, jo vull tornar a dir que el Sobrens aquell dia, a partir del 0-3, es fa mal partit, intenta remuntar-ho i de fet fa l'1-3, el que passa que el fa molt tard. Però bueno, l'actitud va ser d'intentar donar la cara en tot moment. El que passa és que, clar, quan tens tres errors puntuals amb un tipus de davanter com el que té l'Olivella, doncs, òbviament és molt complicat guanyar els partits.
I 41 minuts de la tarda. Satisfacció, per tant, en la valoració que feia Josu Julián després d'aquest 0-2 del Sobrense en un camp, doncs, tradicionalment, Toni, difícil, eh? L'Albasi Vilanova, el rival estarà menys o més bé, però guanyar allà, doncs, el Sobrense ja és la segona temporada que guanya.
Sí.
L'any passat ho va fer per 0-1,
sí.
En va tenir prou amb un solitari gol, i aquesta torna a repetir. Per tant, és un camp que, repeteixo, tot i la dificultat, se li està donant força bé al Sobrense. Un Sobrense que, com dèiem, diumenge se les veurà amb el Bas Espirall. Un Bas Espirall, Toni, que ve aquí com a avantpenúltim a la classificació, després d'haver sumat 5 punts. Teòricament, sobre el paper, és el que diem sempre, i amb tots els respectes que ens mereixen tots i cadascun dels rivals, amb el Sobrense, vaja, no hauria de tenir masses complicacions.
No. A veure, el camp és diferent, és terreny de lloc petit, el Municipal, el Sobrense troba potser menys espais aquí, però clar, si no canvia molt aquest Sobrense, jo penso que aquest Sobrense porta una línia ascendent, no? Una línia cap amunt, no? I crec que si continua en aquesta línia, doncs serà un dels equips que lluitarà a dalt, no?
Sí, com l'Òdena, com les Roquetes, com el Molanta, atenció al Molanta que
sí.
D'un 0-5 i sí. Es confirma jornada que passa com un dels aspirants, clar, el Molanta té una plantilla categoria de segona catalana, excepcionalment jugant a tercera catalana.
Sí, i que, exacte, i que com el Sobrense ha tingut el seu mal dia, lo va tenir amb el Base Vilanova, que va acabar perdent 1-0 amb el Base Vilanova, com el Sobrense el va tenir aquí amb l'Olivella perdent 0-3, no?
Sí, senyor, sí, senyor. Bé, doncs, interessant es posar el campionat també en aquesta tercera catalana, i a la quarta, Toni, bé, per fi ha arribat la primera victòria del Sobrense B, que es va imposar per 1-4 al camp de l'Olesa de Bonesvalls. Era una bona ocasió, ho dèiem divendres, per intentar aconseguir aquesta primera victòria, i, en fi, ara que s'ha aconseguit ja, a intentar, doncs, seguir sumant.
Sí, aquí és anar treballant, sobretot anar treballant el Sobrense B, anar treballant aquests jugadors que tenen que tirar endavant d'aquest Sobrense. Era una gran oportunitat, de l'Olesa no havia guanyat tampoc cap punt, i doncs el Sobrense
podria... que es va reforçar amb jugadors del primer equip, cas de Joey, cas de Didi, que per cert van marcar un gol cadascun, també va marcar amb Arriba.
Sí, 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 es va veure
és
reforçat.
És una ajuda que és molt benvinguda, sens dubte.
És interessant, i sempre quan el Sobrense jugui, per exemple, dissabte al primer equip i el segon jugui en diumenge, doncs se veurà reforçat amb aquests jugadors que poden anar molt bé. Això és interessant, i el Sobrense va sumar els primers 3 punts.
Molt bé, 4:43, tanquem carpeta futbolística, anem cap al bàsquet. I anem a repassar amb alguns dels resultats en matèria de bàsquet que ens deixem aquest darrer cap de setmana. Per exemple, amb la derrota del Sènior A del bàsquet de Sitges, que perdia 61-56 a la pista del Club Bàsquet Esparreguera. Ja ens avisava el divendres aquí a la ràdio el Mauro Pérez, dient compte perquè l'Esparreguera és un rival molt, molt complicat, molt difícil, pista també difícil, i al final aquesta derrota de 5 punts, un partit que va ser una autèntica llàstima, perquè a falta de 5 minuts el conjunt de Fermín Sánchez dominava per 43-53. Tot i aquesta renda de 10 punts, faltant, doncs, poquet relativament, doncs al final l'Esparreguera va fer l'estirada final per endur-se amb aquesta victòria de 5 punts, 61-56. Des del punt de vista de notació, màxim anotador, Xavi Sabater, 18 punts, o també podem destacar els 9 que va anotar el seu germà Marc Sabater, o els 8 de Jordi Domínguez. Parcials, els 4 períodes que van acabar amb aquests números: 14-13 al primer període, 13-9 al segon, 10-16 al tercer i 24-18 al quart i darrer. Amb tot, el Sitges es queda amb 3 victòries, 3 derrotes, per tant, en aquesta zona mitja de la classificació. Proper partit, atenció, serà diumenge, no dissabte, perquè el cap de setmana que ve el bàsquet Sitges aprofitarà també per fer la seva presentació dels equips per la temporada 2013-2014. 6:15 de la tarda, diumenge 27, acte de presentació dels equips del bàsquet de Sitges per aquesta propera temporada, i 7:15 l'hora de començament del partit del primer equip del Sènior A, que rebrà la visita del Club Natació Sabadell. Altres resultats que ens deixen la jornada en matèria de bàsquet, doncs destaquem una setmana més la victòria de la Sènior B, que es va imposar 63-66 a la pista del Casal de Vilafranca. 3 partits, 3 victòries, per tant el conjunt del Sènior B que lidera la classificació. Proper partit, el que jugarà diumenge, també aquí al pavelló de Pinsbens, a partir de les 4 de la tarda davant el Montpedrós. I com no, també el bon inici que està tenint el Sènior femení, que es va imposar de manera contundent 62-41 al bàsquet Molins aquest passat dissabte en el pavelló de Pinsbens. 3 partits, també 3 victòries, per tant liderant la classificació del grup cinquè de la tercera catalana. El proper partit, les noies d'Òscar Quesada jugaran fora de casa, ho faran a Pallejà a partir de les 12 del migdia de diumenge. Quatre i 47, deixem el bàsquet i encarem ja la recta final del temps de descompte. Hem de parlar d'hoquei patins, del cop d'autoritat que va fer aquest passat dissabte el Club Patí Sitges guanyant a la pista del Monjos. S'ha disputat la cinquena jornada del grup quart de la segona catalana d'hoquei patins i els resultats que ens deixa aquesta jornada són els següents. Ripollet 3, Santa Perpètua 2, Valls 6, Cambrils 3, Monjos 3, Club Patí Sitges 5, Molins de Rei A 8, Bàrbara 1 i Mataró 6, Corbera 5. Després d'aquestes cinc primeres jornades, tot i que hi ha equips que encara se'ls falta disputar un partit perquè han tingut ja la seva jornada de descans, Toni, el Club Patí Sitges, que continua liderant la classificació i la victòria del dissabte a la pista del Monjos és, com es diu en aquests casos, tota una declaració d'intencions o un cop al damunt de la taula.
Sí,
teòricament,
sí.
El Monjos és un rival per la lluita per pujar.
Sí, sí, i a més te dic una cosa, me quedo amb que la primera part va acabar 0-1 a favor del Patí Sitges, va marcar Carles, i la segona part, doncs, el Sitges va fer la feina i va acabar guanyant aquest partit. Fins i tot el Sitges va tenir un 5-0, al final va ser un 0-5, no? Al final va ser un 3-5, i doncs un Sitges que dona un pas important, i compte que aquesta setmana jugarà amb el segon classificat, que va empatar
sí,
de punts,
el Ripollet.
I la propera va a la pista del Valls. Així que en dues setmanes...
Sí, sí, curiositats del calendari, eh? Curiositats del calendari, ara l'estan fent que es trobi al davant rivals que estan doncs, competint per aquestes primeres posicions.
En dues setmanes el Sitges pot decidir moltes coses. És molt important guanyar el Ripollet aquest cap de setmana, aquest divendres, per anar doncs, a afrontar amb el Valls també doncs, el liderat.
Doncs tenim en línia l'entrenador del Club Patí Sitges, en Josep Fuster. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Suposo que molt content. Els números us avalen aquest gran inici de temporada. Parlàvem jo i el Toni una miqueta que la sensació que tenim després de la victòria que veu aconseguir a la pista del Monjos és, com aquell qui diu, un cop d'autoritat, no?
Sí, va estar molt treballada, sobretot al final, perquè estàvem molt controlat el partit i se'ns va complicar una miqueta al final. És el que demanem sempre, concentració, i és el que vam intentar treballar.
Us poseu amb un 0-5, ells al final, diguem-ho així també, aconsegueixen fer-vos 3 gols. És una qüestió de concentració, com apuntes, Josep?
Sí, sí, res més. Uh-huh. És el que portem treballant, però no ho vam acabar d'aconseguir.
Doncs, de moment, sembla que pot ser un dels aspectes que no t'està agradant d'aquest bon inici.
Sí, és l'únic, però bueno, també és el que diem, no? Que els rivals forts comencen a vindre a partir d'aquesta setmana. I per sort, a més, els tenim tots tres junts, que ens farà estar a tope.
Teòricament, no sé si tu inclous el Monjos en aquesta lluita per l'ascens, Josep?
Està allà, aviam, és un equipet que no em va desagradar, no? Vull dir, no donen res per perdut, el resultat ho deia, 5-0, ells van, bueno, 0-5, perdó,
sí.
Ells van seguir treballant i van aconseguir un 3-5.
Quatre partits, quatre victòries, millor no podíeu començar. Deixant de banda una miqueta aquests aspectes que potser no t'estan agradant massa, em sembla que qualsevol hagués signat aquest començament, Josep.
Sí, sí, totalment d'acord, no? Però bueno, això és el que estem treballant, la màxima concentració, per a poder arribar al final a l'objectiu, no? I el bo és que els xavals pues, ho tenen clar, que es van despistar una miqueta, i llavors, pues, si ells ho tenen clar, es pot corregir.
I dels partits que heu disputat fins ara, doncs, resultats en mà, doncs, bé, explica que els heu resolt d'una manera bastant, bastant, bastant solvent.
Sí, sí. No, la veritat que fins ara estic força content, força content. A més, també hem pogut comptar amb jugadors juvenils que ens han donat un cop de mà als moments que ens han fet falta i han respost molt bé.
Josep, potser la part positiva d'aquest equip és que la primera part acaba millor físicament la segona part que la primera, tot i que tingui despistes, no? Però si mires la segona part és quan el Patí Sitges doncs se fa amb els resultats finals, i fins i tot diria una cosa, físicament és que l'equip està força bé, no? I això és important de cara doncs, a la recta final del campionat, perquè això acaba de començar, però doncs, que després vindran les curves, eh?
Sí, sí. Això totalment d'acord, per això vam fer una bona pretemporada per poder estar competint en un gran nivell, i de moment jo crec que ho estem fent i aviam si tenim la sort de poder seguir amb aquesta línia.
Digue-li curiositats o no del calendari o el mateix ritme de la competició us porta a enfrontar-vos equips que ara per ara estan més o menys com vosaltres, no? Veniu de jugar amb el Monjos, ara aquesta setmana se les veieu amb el Ripollet, després jugueu amb el Valls. És bo això o no?
Sí, el que et deia, no? Perquè vam començar l'altre dia, que ja ho vam veure que el teníem el partit controlat amb un 0-5, ens vam despistar aquells dos minutets que hem de tindre en compte i ens vam posar un 3-5. Uh-huh. Llavors ara ens ve el Ripollet.
Sí.
Hem d'estar més concentrats encara. Ens ve el Valls més concentrats i ens ve el Molins de Reià, que també és un dels equips que pot estar dalt, o sigui que millor impossible.
Bé, doncs s'haurà de mirar doncs aquesta part positiva, és que si aquests partits es aconsegueixen tirar endavant, doncs podrem dir després, com es diu, a toro passat, que ha estat positiu el fet d'enfrontar-se o de rebre o d'enfrontar-se, millor dit, a tots aquests equips d'una atacada, com ens diuen aquests casos. Josep, per anar acabant, gairebé, partit amb el Ripollet, divendres, pot ser?
Sí,
divendres.
Dos quarts de
10. Dos quarts de 10. Suposo que és Barça-Madrid, no?
Sí, és una prova de foc. Sí. I ja el vam tindre, com estava jo a Vilafranca, fa 2 anys, i és un equip que no em va desagradar. Uh-huh. Treballa molt, no dona res per perdut i no ens serà fàcil, no?
Bé, el Ripollet també té bons números en aquest inici de campionat, està a tercera classificació amb idèntic nombre de punts que el Club Patí Sitges i que el Club Patí Valls. Sitges, Valls i Ripollet, com dèiem, lideren a hores d'ara la classificació. Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos atès durant aquests minutets, que vagi molt bé i bona sort de cara a aquest divendres amb el Ripollet.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Cinc minuts i les 5 de la tarda en conversa amb Josep Fuster, entrenador del Club Patí Sitges. En fi, allò que diem, d'una atacada, Ripollet, Valls, Molins de Reià...
Sí, sí.
I vayan passando.
Sí, sí, sí. A més, jo estava mirant la classificació, Pitu, i per mi me dona la sensació que és cosa de 5 equips.
Sí?
A partir del Monjos ja Santa Perpètua té 4 punts.
Sí, no,
estem parlant de 4 jornades i que tan sol tingui 4 punts. Això vol dir que és cosa de Ripollet, Sitges, Valls i Molins de Reià i Monjos. Uh-huh. És cosa de 5. D'aquests 5, el que estigui més regular serà el que doncs, sí, pujarà. Sí. D'aquí pujant 2, i aquí el Patí Sitges té una gran oportunitat aquest any, amb un home que ja sap el que és això.
Sí, sí, ja sap el que és pujar un equip. De fet, ve de pujar el Vilafranca B. Uh-huh. Va ser un dels rivals que va tenir el Club Patí Sitges i bé, va marcar el Vilafranca B, recordo, va marcar també, com està fent el Sitges, una miqueta les directrius de la temporada,
Sí, sí, va començar una miqueta apagat i després va despertar i...
Sí, sí, i quan va despertar ja no es va tornar a dormir.
No se va dormir no, tot el campionat.
Va agafar la directa i bé, va aconseguir aquest ascens a primera catalana, tot i que pels resultats que estem observant no li van massa bé les coses ara al conjunt a vilafranquí. Parlava Josep Fuster d'aquests aspectes de concentració que no li estan agradant i que bé, propicien, doncs, per exemple, que un Monjos et faci 3 gols quan mana 0-5.
Sí, el que passa que...
Bé, aspectes que es poden corregir perfectament.
Sí, a més, és un entrenador molt meditador, medita molt, no? I clar, això ho té ben clar ell, però jo penso que és potser la part que ell té que resoldre i la resoldrà, perquè a més és un entrenador que sap en tot moment les tecles que té que tocar, no? Uh-huh. I clar, ell segur que això lo anirà canviant, però és que davant tenia un Monjos que jugava a la seva pista, que estava perdent pel 5-0, que entra, te marca un gol i entra dintre del partit, i doncs clar...
Clar, veus com et fa un segon o un tercer i t'entren les pors o els nervis o digue-li com vulguis.
Clar, però el que fa un equip guanyador és que estiguis guanyant per 0-5, que te marquin 3 gols i puguis ser capaç d'aguantar i fins i tot tirar el partit davant. Això és el que fa un equip guanyador i això és el que ell ho té ben clar i per això ell se fixa en tot aquest detall i és la diferència d'un bon entrenador.
I l'aposta, com deia el mateix Josep Fuster, per als més joves, per als juvenils?
Dos juvenils,
dos juvenils que a poc a poc també
setmana,
van tenir els seus minutets.
Sí, sí, cada setmana es porta dos juvenils perquè n'hi ha dos jugadors sèniors que per motiu X, no, uns per feina i això, i un altre perquè està lesionat, no pot assistir i assisteix dos juvenils i que estan fent una molt bona campanya.
Doncs el proper partit, tornem a recordar, perquè és dia i hora inusuals. Divendres, divendres 25 a partir de 2:15 de la nit al pavelló de Pinsbens, Club Patí Sitges, Club Patí Ripollet. Dos equips que teòricament han d'estar dalt.
I dos ex Hockey Lliga, Ripollet ha sigut equip de l'Hockey Lliga i el Club Patí Sitges també, I que en hores baixes s'enfronten aquí a la segona catalana i un de tots dos, doncs segur que el Ripollet estarà dalt com el Sitges, però a veure si és el Sitges el que fa millor recta final.
Doncs en busca de la cinquena victòria consecutiva al pavelló de Pinsbens, recordem aquest divendres a partir de 2:15 de la nit. I amb hoquei acabem el temps de descompte d'avui. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I a vostès, moltíssimes gràcies. Gràcies de nou per la seva confiança, per la seva atenció. Ens retrobem, si els ve de gust, aquest proper dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé, adeu-siau.